Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
S'ha confirmat el segon asteroide troià terrestre després d'una dècada de recerca. És una de les notícies que ja la setmana passada sortia i saltava, no? Un segon asteroide troià. Però què és un asteroide troià? Per què és tan important aquesta descoberta? Què ens pot aportar, científicament i astronòmicament parlant? Prenem precisament amb l'investigador de la Universitat d'Alacant i de l'Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona, l'ICUP, el Toni Santana Ros. Toni, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia. Un plaer.
Gràcies per atendre'ns. Comencem pel principi. Què és un asteroide troià?
Doncs a veure, ja de fet fa més de 100 anys que coneixem els asteroides troians de Júpiter. Un asteroide troià, ens hem d'imaginar un planeta, per exemple en el cas de Júpiter, doncs això, un planeta que volta al voltant del Sol, com fan tots els planetes del sistema solar i tots els cossos, i imaginem-nos que aquest camí al voltant del Sol és com un circuit, sí? Un circuit que podria ser un circuit de cotxe, de bicicleta, del que més us agradi. Llavors, nosaltres ens localitzem en el punt on està el planeta i aquests cossos, els cossos troians, estarien per davant o per darrere de nosaltres.
I en el mateix camí?
En el mateix camí, en el mateix circuit. Estaríem fent la mateixa cursa, per dir-ho d'alguna manera. Però d'una manera molt concreta, que si nosaltres donem una volta, per exemple, a la casa de la Terra, una volta al Sol cada un any, sí? I això representa 360 graus, perquè és una volta completa, doncs aquests cossos es trobarien a 60 graus per davant o per darrere de la Terra, sí? I la Terra els intentaria perseguir tota l'estona, però sempre es mantindrien a aquesta mateixa distància.
Carai, i per què és tan important aquesta descoberta? Perquè és el segon, no?, que es descobreix?
En el cas de la Terra és el segon, però, per exemple, en el cas de Júpiter, doncs, el primer el vam descobrir fa més de 100 anys i avui en dia en coneixem gairebé 10.000. Per què són importants? Doncs perquè en el cas de Júpiter, per exemple, sabem que molts d'aquests objectes troians, aquests 10.000 cossos que coneixem, molts són els remanents, són les restes del període de formació del planeta en si. O sigui, quan Júpiter s'estava formant, s'estaven ajuntant doncs, tota la matèria que estava en aquella regió de l'òrbita, doncs va haver-hi uns fragments que es van escapar d'aquesta formació i es van quedar atrapats en aquests punts, que són uns punts d'estabilitat, dels quals no van poder ja sortir d'allà. Llavors, si entenem, si estudiem aquests cossos, doncs podem entendre molt millor com es van formar els planetes i, clar, per això és tan interessant i tan important trobar aquests cossos en el cas de la Terra, perquè podíem, estudiant aquests cossos, podíem entendre millor els processos que van portar a la formació del nostre planeta.
És a dir, és un tros de roca que va quedar allà, la placa de formació, al mateix circuit, i no li va donar temps a ajuntar-se amb la resta de material que hi havia en òrbita.
Diria ser una cosa així, sí, es va escapar, diguem-ne, del moment de formació. També he de dir que aquí hi ha una mica de trampa, a veure. En el cas de Júpiter, molts d'aquests cossos sí que efectivament hem descobert que són primordials, és a dir, que estan en aquesta òrbita des del moment de la formació del planeta Júpiter. En el cas de la Terra, els dos cossos que hem trobat fins ara, sí, tant el que es va trobar el 2011 com el que acabem de descobrir ara mateix, doncs hem pogut calcular la seva òrbita i hem constatat que no estan allà des del moment de la formació de la Terra, que van ser atrapats en un moment posterior,
sí,
per l'òrbita de la Terra juntament amb la del Sol, i s'han quedat allà atrapats, i de fet, en el cas d'aquest que hem descobert, estarà aquí durant 4.000 anys. D'aquí uns 4.000 anys, les pertorbacions amb altres planetes, i sobretot amb Venus, farà que s'escapin d'aquest punt. Llavors, clar, com que no estem parlant d'un objecte primordial, no estem parlant d'un objecte que estigui lligat a la Terra des de la seva formació, diguem-ne que no ens interessa les seves propietats físiques en el sentit que no ens dona informació sobre la formació del nostre planeta, però sí que ens interessa molt la seva estabilitat orbital. Ens interessa estudiar per què aquest cos en concret pot romandre en aquesta òrbita i d'aquesta manera entendre millor on podem buscar aquests cossos primordials de la Terra. Sí? On podem buscar aquests troians, que són els que realment estem buscant per poder a entendre millor la formació del nostre planeta.
D'acord, ho entenc. Clar, pregunta inevitable. Aquests cossos poden ser perillosos per nosaltres? És a dir, pel planeta, eh? Suposo que no és una pregunta nova la que et faig ara. Clar, no, estan... clar, és que és inevitable pensar-ho, sobretot si els que no estem ficats en astronomia al 100%. Penses, estem al circuit que tu has dit, orbitant al voltant del Sol, estan aquests, aquestes roques, aquests troians, aquests asteroides troians que estan al mateix camí. Pot haver una col·lisió per apropament? És a dir, que s'apropin tant un moment que xoqui, que la Terra atregui més a l'asteroide?
A veure, en el cas concret del cos que nosaltres hem estudiat, hem constatat que durant 4.000 anys es mantindrà a l'òrbita que té ara i, per tant, no s'acostarà suficientment a la Terra perquè sigui un problema. O sigui, durant 4.000 anys podem estar aquí, per fer-ho d'alguna manera. Mm. Aquest cos es va allunyant i apropant una mica de la Terra perquè està orbitant al voltant del punt L4 de Lagrange, és a dir, no està exactament en aquest punt que us deia, sinó que volta al voltant d'aquest punt, i com a molt s'arriba a aproximar a unes 300 vegades la distància de la Terra i la Lluna. O sigui que realment està relativament lluny. Sí? Mm. Per tant, no, aquest no és un problema. Sí que és veritat que cada dia descobrim nous asteroides i cada dia en coneixem milers i milers que comparteixen gairebé l'òrbita de la Terra i que s'aproximen molt a la Terra. De fet, és prou habitual que alguns d'aquests cossos passin entre mig de la Terra i la Lluna, és a dir, passin a distàncies més properes que la nostra Lluna.
Això en termes astronòmics és rozando el larguero, eh?
És totalment. Això és realment molt, molt, molt proper, però per ara, el que sí que puc dir és que tots els que tenim catalogats, doncs no hi ha cap que sapiguem amb certesa que pot impactar. Sí que hi ha alguns que tenen una probabilitat no nul·la d'impactar. Què vol dir això? Doncs que hi ha alguns que hem calculat que d'aquí uns anys, d'aquí una centena d'anys, o fins i tot d'aquí els propers anys, doncs tenen una probabilitat entre uns milers o uns milions, segons l'objecte, d'impactar amb la Terra. I llavors els tenim controlats, diguem-ne, els anem observant, els anem monitoritzant i anem actualitzant la seva òrbita de manera que aquest càlcul el anem fent de manera més precisa i així saber si realment són un perill o no.
Després, costa molt trobar aquests troians, aquests asteroides?
Sí, el problema que tenim, sí, és que, a veure, si volem descobrir objectes que estan cap a òrbites exteriors de la Terra. Sí? Si volem mirar, per exemple, abans parlàvem del planeta Júpiter, si volem mirar cap al planeta Saturn, si volem mirar cap a qualsevol planeta que està més lluny del Sol que la Terra, doncs ens és relativament fàcil, perquè si t'imagines un telescopi que està a la superfície de la Terra, doncs haurà de mirar cap a aquests punts en el moment en què estigui en un punt fosc, és a dir, quan estigui de nit. Sí? Vull dir, situem el telescopi a la part nocturna de la Terra i mirem cap a les òrbites exteriors. En canvi, què passa si volem estudiar els objectes que estan a òrbites interiors, com podria ser Venus, com podria ser Mercuri, o un objecte que estigui voltant d'una manera amb una òrbita interior? Doncs què hem de situar els nostres telescopis? Gairebé a la part diurna, és a dir, hem d'enfocar els telescopis quan encara és de dia. Llavors, com pots imaginar, el Sol és el nostre enemic número 1 si volem fer aquest tipus de recerca,
sí.
I ens és un problema. Llavors, aquest és el motiu principal pel qual fins fa 10 anys no es va descobrir el primer objecte esbrià de la Terra i ja hem trigat 10 anys, tot i que hi ha hagut moltes campanyes d'observació i hi ha hagut molts intents, en descobrir aquest segon. Sí? Perquè les observacions s'han de realitzar durant uns minuts molt concrets, que són bàsicament quan el Sol s'està ponent o quan està sortint, i s'han de realitzar també situant el telescopi molt baix en l'horitzó, mirant molt a prop de l'horitzó, i el problema que tenim és que els telescopis més grans, doncs els costa molt situar-se molt a prop de l'horitzó, perquè imagina un telescopi d'aquestes enormes com els que vam fer servir, que tenen més de 4 metres, doncs pesen tonelades, i situar una màquina d'aquest tipus totalment horitzontal, doncs a vegades pot ser un problema per la muntura del telescopi.
Doncs, Toni Santana Ros, investigador de la Universitat d'Alacant i l'Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.